Ha arribat un poquet banyada avui, Teresa Cànaves, per mi, o quasi, quasi, no ho sé. Tenim qüestió de llengua. Teresa, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia. Sí, no m'he banyada, no, perquè he pogut me'n llevar per aigua.
Molt bé.
I el m'han deixat i això ha evitat que m'hagués de banyar una mica. Però sí, tot i que no plou molt, va fent.
Va fent. Sí. Teresa, que la setmana passada se va fer el lliurament, en conèixer quins són els guanyadors del Premis del Certament de Literatura, de Narrativa, de Poesia de l'Ajuntament de Pollença.
Sí.
Com anar?
Va anar molt bé.
També va ploure.
També va ploure, i molt més que ara, segons quins moments, però va anar molt bé. Tenim dos guanyadors, una de narrativa és en Joan Mayans Planells, és eivissenc, tot i que viu a Barcelona, i l'obra que va guanyar aquest premi va ser El futur no és el que era, i després la modalitat de poesia la va guanyar Elm Puigmir, és d'origen gironí, tot i que també viu a Barcelona, i el títol de la seva obra era Mentre mastegues la matèria. Que aquí, clar, vàrem parlar-ne una mica, perquè, clar, mastegar allà significa rovellar, però aquí mastegar significa roar.
Ah, sí?
Sí, per tant, ai, que vas de mastegada, això vol dir
que
vas arrobada.
Ah, bé, d'acord, sí, però en el títol se refereix a arrobellar.
Exacte.
No anar mastegat.
No. Per tant, no sé si haurem de fer alguna variació o no, però això ja és una cosa que depèn dels editors. Però sí que se crea aquesta confusió. Evidentment, jo crec que se veu clarament cap a quin mastegar se refereix, però no deixa que aquesta ambigüitat de la paraula, que aquí s'utilitzi més amb un significat i allà amb un altre, pugui donar una mica de lloc a confusió.
Però és poesia, no?
És poesia. I més, la matèria, per mastegar-la...
Això ja...
Sí. En fi, això ja seran coses que s'hauran de parlar, exacte.
Ai, a mi no s'havia ni ocorregut. Jo ho ja fa per rovellar la matèria.
Sí, clar, és un significat més ampli, sobretot en el Principat. Però és veritat que aquí, jo de petita sempre m'agradava, seu-te bé perquè te mastellaràs allò que sigui que dues.
M'he mastellat.
Sí, clar, i potser té una mica de relació, perquè clar, quan tu mastelles una cosa, com que la fas petita, i clar, i les arrugues com que també empetiteixen una mica la roba, però bé, això ja són elucubracions. Avui hem vingut a parlar de prendes o peces de roba de la llar que ajuden a fer passar el fred. És vera que ja n'havíem parlat a qualque altre programa i probablement crec que era també un moment en què va fer aquest canvi de temps.
Ja és un moment.
Que va ser hora de treure les flassades i les mantes i les vànoves i els edredons i els abrics. I per tant farem res, 5 cèntims de cada una d'aquestes paraules. Evidentment jo venc aquí a reivindicar paraules en desús, com per exemple seria flassada i vànova. I això què vol dir que els reivindiquem? Que intentem incentivar un poc aquest ús, perquè jo crec que ja, per exemple, ni la generació de ma mare ja ho diu, vull dir, la paraula manta evidentment s'ha posat per damunt i ara ja només tenim mantes, no tenim res més. Per tant, anem a fer una mica de memòria. Jo recordo la meva perdina dient la flassada, a més que la record perfectament, però clar, és una generació ja que ens queda una mica llunyana. Per tant, anem a veure la flassada, d'on ve i què significa? Bé, què significa ho sabem, que és una peça normalment quadrangular, aquesta sí que ho era, no era rectangular, era més aviat quadrada, que normalment estava teixida amb llana o en cotó i solia ser de ratlles de diferent color. Així era, que s'utilitzava com a tapament en ullits. Quina etimologia té aquesta paraula? I l'origen és àrab, de la paraula farsat, que significa llit, matalàs o tapall, vull dir que té totes les opcions possibles relacionades amb llit. I després, això és el que tenim, i hi ha una sèrie de locucions que també estan relacionades, com per exemple fer flassada. Què vol dir fer flassada? Evidentment, aquesta també està en desús absolut, perquè si ja no utilitzem flassada, molt manco utilitzaran locucions amb aquesta paraula. Però fer flassada vol dir estar més tens en un llit del que realment convé, és a dir, sobretot per peresa. Després, estirar més els peus que la flassada. També he de dir que nosaltres estirem més el braç que la màniga, però no deixa que la imatge d'estirar més els peus que la flassada i deixar els peus a l'aire no és una cosa molt convenient. Què vol dir això? Vol dir excedir-se, sobretot gastar més d'allò que tenim. Vull dir, si tenim uns ingressos i gastar més d'allò que mos entra, no anirem gaire bé. I després hi ha una altra una altra locució, que seria no li poden tapar el cul en set flassades, que seria això, que se diu quan una persona és molt orgullosa, amb una vanitat una mica exagerada, i normalment aquesta persona sol menysprear una mica els detalls que li tenen, les atencions.
I després, aquestes se diuen, s'han dit aquí, no?
Sí, aquestes són d'aquí.
Mallorquines.
Exacte. I després hi havia, que això sí que ho he trobat, això sí que només té relació en Catalunya, perquè és un dret que aquí no he trobat documentat, tot i que això ja seria qüestió històrica, per tant ja hauria de demanar en Pere Sales, però l'expressió dret de flassada, que estan parlant en els segles XIII i XIV, que en alguns indrets de Catalunya passava que era un dret que quan un pagès que feia feina per un senyor se moria, aquest senyor tenia dret a apropiar-se de la millor flassada de la possessió. És a dir, com si no bastàs, que el pobre pagès se moria, a més la família s'havia de quedar probablement sense la flassada que més bon servei els feia, perquè era la més gruixada o la millor. I aquí deixam la paraula flassada, que crec que dona una miqueta de sí, i a més flassada, que a més que com a rima enllaçada, vull dir, tot són aquestes flaçada, paraules
sí,
que sonen prou bé.
Flaçada, però ara mateix, si jo li dic a ma mare passant la flaçada, serà aquesta manta per cobrir un llit quadrada, ha de ser quadrada.
Sí, abans les flaçades sí que les feien quadrades, tot i que ara evidentment són més rectangulars, però sí, que vull dir, no pots, una flaçada de sofà, no. Perquè jo quan veig una flaçada solen ser feixulles, perquè són d'aquesta llana tapida, per tant en un sofà són mantetes.
Molt bé, què més?
Bé, després en anglès en diuen blanket, i això també record que ho vàrem comentar perquè és curiós. I d'on sorgeix aquest terme, el terme blanket? Idò, va sortir generalitzant una mica la manera de denominar un tipus de teixit que també es deia blanket. Era un teixit de llana molt fort i molt espès, que qui el va originar va ser un tal Thomas Blanket, originàriament Blanquet, perquè era flamenc, i se'n va anar a viure a Bristol, a Anglaterra, en el segle XIV. Clar, també podria ser, perquè crec que s'ha trobat aquesta paraula blanket, s'ha trobat documentada en anterioritat en aquestes dates, i que probablement hauria acabat derivant de la paraula francesa blanc, que evidentment significa blanc, perquè abans les tabaioles, les mantes, la roba de llit solia ser de colors clars. Jo record també de petita, per tant estan parlant de fa molt d'anys, que la roba interior normalment li deien roba blanca, perquè sempre la roba interior era blanca. I record una vegada que era dins una botiga allà on se ven en una merceria, i havien rebut, també t'estic parlant de que jo era molt joveneta, havien rebut pijames negres o molt foscos, i hi havia una dona que deia, pot ser mai?
Això,
clar, perquè ja no tenia cap tipus de relació, sobretot de contingut i de significat, en roba blanca. Vull dir, la roba blanca, clar, eren aquelles camises de dormir, era la roba interior, tant d'home com de dona. Clar, evidentment, avui la roba de dins i la de fora, però no sé de qualsevol color. I
blanquet,
exacte. Ara, la paraula que utilitzem avui sí que és la paraula manta, que evidentment s'ha format damunt del llatí mantellum, que significa mantell, però que també podria ser una forma feminitzada del llatí mantum. I tenim també que manta té una segona accepció, que és la de topada.
Sí.
Li han donat una manta, i clar, topada d'on ve? De topar, que significa donar cops forts, i l'etimologia seria originàriament d'una onomatopeia. O sigui, tu tup, és un cop una mica sec i violent. I ja l'altra paraula relacionada seria la vànova. Vànova, que tampoc no utilitzem, seria com una mena l'equivalent de dredó. La definició és cobrellit d'abric i d'ornament, de teixit gruixut, de punt o de ganxet, generalment formant mostres o dibuixos i guarnit de serrell. Jo he de dir que l'etimologia que he trobada, i a més és l'estesa, vull dir, perquè l'he trobada a més d'un lloc, vull dir, l'Alcover Moll dona aquesta, i el diccionari de l'enciclopèdia també dona aquesta. Jo no sé quina derivació s'ha pogut arribar a fer per arribar aquí, però Coromines, per exemple, proposa que ve del llatí tardà galnape, això va nova, i significa, perquè galnape significa flassada, que seria el resultat, aquest galnape, d'un creuament de dos sinònims llatins, que serien gaunacum, que és mantell, i gausapa, que és roba de llana, que alhora tindria un origen oriental, probablement iranià. Com hem arribat d'una banda a l'altra? És un procés que desconec i que el me crec, perquè ho diuen qui en saben, però ara mateix m'acosta una mica d'entendre.
No sonen semblants,
eh? Sembla que hi hauria d'haver passat uns fenòmens fonètics una mica estravellants. I ja l'adredor, que és aquesta paraula que vull utilitzar més, que saben que és aquesta peça de roba, que parlen de muntollit, i normalment està plena de plom i sol. Quina etimologia té? En principi, aquí ens hauria entrat a través del francès edredo, i aquesta l'hauria agafat del suec eiderdun, que està compost de la paraula eider, que és ànera salvatge del nord d'Europa, i de dun, que significa plom i sol.
Mm. Els anglesos també diuen eiderdown.
Eiderdown, i exactament el mateix origen. Vull dir que eider seria aquest ànera originari del nord d'Europa, i després udown seria aquest plom i sol, plomes fines, derivades d'aquesta...
Ara me n'hem recordat, Teresa, de quan vas venir contra-ho, perquè me'n record que vaig dir que jo me pensava que edredor era incorrecte, perquè sí. Pareix que ha de ser una castellanada, però no.
Sí, no,
no,
sí,
no, no hem de dir edredon,
no.
Passen l'edredon.
No, 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 és un, sí, clar, és, perquè clar, l'origen és francès, però aquí mos ha entrat a través de castellà, i per tant, quan una paraula tant a través d'un idioma, normalment, si no t'acostumes de bon principi a adaptar-la en el teu, allà queda, aparcada de per vida, i és molt difícil després desenqueixar-la, però a més és llevar-li la N, edredor, edredor, i no edredon, perquè també la pronúncia també és important tenir-la en compte. I jo crec que, és veritat que podríem parlar de noracs i de brics i d'estancobilis, però crec que per avui...
Ho podem fer dimecres que ve, si encara
si fa, fa fred, mirarem de trobar més paraules que mos puguin relacionar una mica el tema amb peces de bric.
Molt bé, Teresa Cànovas, moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
Adeu.
Terra molt avall, creus que no te'n sortiràs, però amb els mesos te n'adones que tornes a començar, i a força de molt de caure i de tornar-te a aixecar, veus que les coses no canvien, però ja no ets qui eres abans, doncs he estat ja 5 o 6 i sóc el que ara tinc.
Escolta, Tio Ferranda, a Ràdio Pollença.